Les dues obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
El comitè de competició ha fet oficial aquest matí el que tots ens ensumàvem durant el vespre d'ahir. El Sabadell Alcorcón, programat inicialment per aquesta nit, ha quedat suspès davant el brot de coronavirus sorgit fa uns dies a la plantilla madrilenya. És a dir, que si el millor remei per superar la dura derrota al Albacete era jugar com més aviat millor, doncs res de res, la notícia de la sol·licitud de la suspensió no va arribar fins a mitjanit, a unes hores on gairebé tothom ja dorm. Desconec si les coses realment s'han fet el millor possible, si no es podia comunicar abans o quantes reunions i trucades es van produir. Però la realitat és que sorprèn. Sorprèn l'hermetisme absolut en aquesta qüestió. Si, per exemple, calia esperar el resultat de més proves, en aquest món on imperen les xarxes socials, poc costava explicar almenys que encara no sabien res o per què el tècnic de l'Alcorcón, Mer Hermoso, no acabava de comparèixer mai davant dels mitjans. Està clar que és una situació molt complicada la que vivim i plena d'incerteses, però el que hem de fer entre tots és intentar reduir els dubtes i no fer-los créixer. En fi, el que és important al final és que el Sabadell no juga avui. Pròxim examen, diumenge a Saragossa.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un plaer i un autèntic privilegi tenir el Roger Benet a les vies de so. Comencem.
Comenta la recepció.
Tindrem el director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, per valorar la suspensió d'aquest Sabadell al Corcón. També marxarem cap a Madrid per comprovar com s'ha encaixat aquest panorama. Farem una ullada a la jornada de segona, escalfarem motors amb l'inici de la segona B de futbol sala i parlarem de voleibol, on també arriben males notícies al Club Natació Sabadell per un cas positiu a la plantilla masculina.
I fora de l'hotel?
El Barça goleja 5-1 al Ferencváros en la primera jornada de la fase de grups de la Champions. Messi de penal, Ansu Fati, Coutinho, Pedri i Dembélé van ser els golejadors. El Sevilla, de la seva banda, va rascar un empat a 0 al camp del Chelsea. El Barça, per cert, ha anunciat les renovacions de Piqué, expulsat ahir en el partit de Champions, Lenglet, De Jong i Ter Stegen. Tots ells firmen contractes de llarga durada d'entre 4 i 6 anys més. I el jutjat mercantil número 1 de Tarragona ha decretat la dissolució del Reus Deportiu. Ha estat impossible pel club presentar un pla amb viabilitat econòmica per saldar tots els deutes. Ara l'administració té dues setmanes per dur a terme el procés de liquidació. La Marató de Barcelona, de la seva banda, es farà de forma virtual. Amb la impossibilitat de fer-la presencialment per la pandèmia, l'organització ha decidit que els corredors tindran una setmana entre el 8 i el 15 de novembre per completar la cursa, repartint-se les distàncies com vulguin en aquesta modalitat, com diem, virtual. I en ciclisme ja sabeu que tenim Vuelta, però també estem a l'última setmana del Giro d'Itàlia. Jan Trantic es va imposar l'etapa d'ahir i Joao Almeida continua amb el mallot rosa del líder. Atenció avui, etapa de 203 quilòmetres amb 4 ports i final en pujada a meta. Dia, per tant, per donar un tomb a la general.
Han parlat en les últimes hores
Ronald Koeman, tècnic del Barça, després del triomf en Champions d'ahir davant el Ferencváros.
Jugamos diferente, hemos hecho cambios en el equipo, hemos hecho cambios en la plantilla, optamos por gente nueva, optamos por gente joven. Entonces sí, no se puede pedir más a este equipo de momento. Yo creo que estamos bien. Hay suficientes razones porque no hemos ganado todos los partidos. Y es mejorar, y es trabajar cada día, pero este equipo va a tener un gran futuro, pero tiene que mejorar.
I a les xarxes socials.
El comunicat del Corcón sobre la sol·licitud de la suspensió, el més destacable, l'hora que va llançar el tuit l'equip madrileny, a 2:15 de la matinada, quan la majoria de nosaltres ja estàvem dormint.
De quin partit no estarem pendents?
8 del vespre, Sèrie D de Brasil, partit entre el Pelotas davant el Turabao.
Avui celebra el seu aniversari.
Dia avui de comprar molts pastissos, 31 anys per l'exatleta Sergio Ruiz, 21 anys per l'exporter del Sabadell Adrià Collet, 20 per Bernat Sanahuja, jugador de l'Astralpool, i atenció, 30 ja pel nostre estimat company Pau Vituri. Els tres primers guanyen un any més d'experiència, l'últim, senzillament, se'ns ha fet vell. Felicitats a tots ells.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. al web radiosabadell.fm.
Cinc minuts per sobre de les dues, entrem en matèria. Ja ho sabeu, Sabadell Alcorcón, suspès. El comitè de competició ho ha fet oficial avui davant els casos de Covid dels madrilenys. Ahir la Lliga, a la nit, ja va anunciar aquesta sol·licitud perquè s'ajornés el partit i aquest matí, com diem, s'ha fet oficial. Sergi Garcés, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Reconeixer, quan et vas enterar de la notícia? Estaves despert aquella hora o ja estaves dormint?
No vagis per aquí perquè gairebé potser he estat l'últim en enterar-me de... d'aquesta petició de la Liga, no de la del comitè. L'oficial l'ha enganxat d'hora, l'ha enganxat ràpid, vull dir. Els primers passos em van agafar ja a l'altre barri, gairebé.
Jo deia a la presentació, Sergi, no sé si a tu et sembla que realment s'han fet les coses bé. Potser era impossible fer-les millor, però sí que sorprèn potser les hores tan tardanes on s'han donat a conèixer tots aquests detalls.
Sense conèixer les interioritats de com va anar tot plegat, em sorprèn les hores. A mi em sorprenen les hores. Però, clar, segurament si estiguéssim en el cas de l'Alcorcón o de la pròpia Lliga, igual t'argumentaríem perfectament que no sé quins resultats no es van rebre fins a no sé quina hora i que a partir d'aquí les converses van anar més tard i per això es va comunicar tot més tard. Ho desconec. A mi em sorprèn perquè crec que l'última informació que rebo és a les 7 del vespre i per llavors el silenci per part de l'Alcorcón ja començava a deixar anar un tuf perillós. Per tant, segurament l'oficial, és cert, vull pensar en la bona fe de la gent, és cert que no se sap fins a quarts de 12, més o menys, que és quan el Sabadell, crec, que rep més o menys la notificació de que per aquí aniran una mica els tiros, però si a les 7 de la tarda, 7 del vespre, 8 del vespre, tu comences a no donar senyals de vida és perquè la cosa estava bastant cuinadeta. Impressió que tinc jo, insisteixo, a 600 quilòmetres de distància d'on estaven passant els fets.
I jo també, la veritat. Anem a veure a quina hora realment va conèixer el centre d'esports aquesta notícia. Saludem al seu director general, el Bruno Batlle. Bruno, com estem? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, la incertesa va començar a créixer potser ahir a la tarda quan no va comparèixer en roda de premsa el tècnic de l'Alcorcón, el Mer Hermoso. Però no va ser fins a mitjanit quan la Lliga ja va publicar aquesta sol·licitud de suspensió i, com dèiem, fins a 2:45 de la matinada l'Alcorcón no va donar cap detall. Vosaltres estàveu més al corrent de la situació abans?
Bé, jo el que faig ahir matí és trucar a la Lliga, doncs, perquè ja preveies que, bueno, que la situació era d'incertesa i la Lliga el que em diu és que pel moment el partit es juga, però que estan doncs, esperant resultats i analitzar tota la situació. I ja quedem que parlarem més endavant.
I com a club, què us sembla aquesta decisió final?
Bé, nosaltres, evidentment, el que volíem era jugar. Així ho hem comunicat a la Liga i a l'Alcorcón, que el nostre desig era jugar. Estem en una situació on el que volem és jugar, sumar, creiem en el que estem fent i el que volem és jugar. A partir d'aquí, doncs, entenem que hi ha un tema sanitari. Per altra banda, doncs el que s'hi han fet és demanar a la Liga que clarifiqui el protocol ja també per futures ocasions, perquè certament no s'ha donat cap de les tres casuístiques que estan posades al pla de competició per suspendre un partit. Llavors, doncs, bueno, que es clarifiqui doncs, per futures ocasions, perquè entenem que aquest any no serà el primer ni, bueno, no, almenys no serà l'últim cas on hi hagi situacions similars.
Sí, és que, com dius, Bruno, està tot una mica poc clar, perquè al final, llegint la nota informativa de la Lliga, el que es dedueix, després de fer-se totes les proves i els tests corresponents al Corcón, és que, efectivament, hi ha infectats, però al final també hi ha jugadors de la plantilla que estan perfectament per jugar, no? O això, insisteixo, és el que es pot deduir d'aquest comunicat. No sé quins arguments us ha donat la Lliga perquè hagi demanat la suspensió al final.
Bueno, el que ells valoren és que s'ha donat un brot i és un brot que no està controlat encara, perquè cada dia anaven sortint nous positius. De fet, ahir van sortir positius de jugadors i staff que la resta de dies, o sigui, els dies anteriors, havien donat negatiu. Això ha sumat a que no hi ha temps material. Si el partit hagués set diumenge, doncs hagués hagut més temps de veure cap a on evolucionava. Al no haver temps de portar un control sobre aquesta situació, ells han decidit que sanitàriament és un brot i que hi ha un risc important i que davant d'aquesta situació doncs decideixen anar per un criteri de prudència. Com deia, no és cap dels punts posats a la base de competició, però realment doncs hi ha un criteri de prudència per evitar riscos.
Clar, i a partir d'aquí també hi ha més dubtes, perquè la normativa oficial dona dues bales als equips de segona per gastar en cas de que se suspenguin partits per causes derivades de la Covid, no? I a partir del tercer és quan es dona per perdut, però com que en aquest cas és la Lliga qui ho sol·licita, no compta com a oportunitats gastades per l'Alcorcón. És així, Bruno? Us ho han aclarit, això?
Entenc que és així. No tinc, jo ho he comentat amb ells i entenc que sí que és així. Que és la, bueno, de fet, ahir és la Liga és la que ens truca als dos clubs en paral·lel per notificar-nos que ha demanat la Liga la suspensió al comitè de competició.
Sergi? Sí. Bé, jo, Bruno, escoltant-te i havent ja llegit d'aquí i d'allà totes aquestes històries, és que a mi el gran dubte que em genera és precisament això que estàvem comentant ara. Què creus que haurà de passar perquè en casos futurs, que tant de bo no es donessin, però que malauradament crec que ens hi trobarem més sovint del que voldríem tots plegats, què creus que ha de passar perquè aquestes dues oportunitats, dues bales, dos comodins que poden tenir els equips per viure aquesta situació, no es doni i perquè no sigui sempre la Lliga la que prengui la determinació, perquè ja ho va fer el cap de setmana en el partit contra la Ponferradina, ho ha tornat a fer en aquest partit contra el Sabadell? Clar, al final tot s'ha de jugar al camp, i tant de bo tot es decidís al camp i no als despatxos. Però clar, és que l'Alcorcón se n'ha salvat de dues, per dir-ho així, i continua tenint el comptador a zero. Creus que passarà això o que sempre ens trobarem amb que serà la Lliga la que moure fitxa abans per evitar problemes?
No, efectivament, això és el que li han traslladat a la Lliga, que és el que deien, no? Que no quede clar en quins casos doncs pot ser un equip quan suspèn el partit o és la Lliga qui intervé, doncs en aquests casos no quede clar. Ja està marcat a les bases de competició tres causes per les quals no es pugui disputar un partit, que és tenir... Si tens 13 futbolistes disponibles, no hi ha impossibilitat de desplaçament per l'equip que jugue fora, ni el tancament de les instal·lacions, en principi els partits es poden disputar. Llavors, en aquest cas, la Liga ha sol·licitat la suspensió i, com bé dius, no sabem en casos futurs doncs com s'actuarà en casos de que hi hagi més casos de Covid o situacions similars.
Doncs veurem, Bruno, com acaba actuant la Lliga en aquests casos futurs. Al final, el Sabadell no juga entre setmana. Aquí comentàvem una mica l'Hotel Suís que després de la dura derrota al Albacete, la millor medicina potser era jugar com més aviat millor, a veure si podíem arrencar d'una vegada per totes a la classificació. I finalment ens haurem d'esperar fins al cap de setmana que ve. Tu com veus això, Bruno?
Sí, és així. Nosaltres, com us deia a l'inici, nosaltres volíem jugar. Nosaltres volem jugar. No hem tingut l'inici esperat, però confiem molt en la feina que s'està fent, confiem molt en la dinàmica que porta l'equip en quant a entrenaments i ganes de jugar, i el que volíem era començar a sumar, que és el que ens ha d'ajudar també a créixer com a equip i anar endavant. No ha pogut ser, haurem d'anar a la Romareda i intentar sumar a la Romareda. Cap penal i mirar endavant. Si ens quedem amb que no hem pogut jugar avui, malament.
Em quedo ara, si em permet, Sergi, que hi entri un altre cop. Ara que deies això de la Romareda, Bruno, i no vull riure més del que tocaria, però avui hem conegut que el govern d'Aragó ha fet oficial el tancament perimetral de la comunitat autònoma. Per aclarir-ho, això pot afectar el partit de diumenge o no?
A dia d'avui no. A dia d'avui no. No hi ha cap notícia que digui el contrari. Però portem 7 mesos així, i ho coneixeu, de trucades, d'incertesa, de rumors, de confirmacions, i crec que serà una temporada semblant, similar, amb la qual cosa ens hem d'anar a adaptar. Jo estic convençut que diumenge jugarem a la Romareda, però evidentment hem d'estar atents a la situació i sabeu que les situacions canvien d'un dia per l'altre o d'una hora per l'altra, o sigui que hem d'estar atents i qualsevol novetat doncs la comunicarem.
De veritat que és tot, permeteu-me els dos, però és tot prou seriós com perquè no ens ho prenguem a conya, però simplement per acabar d'afegir-hi una miqueta més de salseo a la història. Estem pendents, com aquest de moment que no, que diu el director general, deixa aquí en l'aire, jo també estic convençut que jugarà, però per si de cas, però sabeu que els clubs van haver de determinar un camp alternatiu, en el cas del Sabadell ja vam comunicar, ho va fer el club i nosaltres ens vam fer ressò, que era el de Castàlia. Doncs bé, avui hem volgut saber, ja avançant-nos a una situació molt dramàtica,
amb tota la previsió, sí, per saber, sí, l'alternativa,
sí. És a dir, no es pogués jugar a la Romareda pel que fos i s'hagués d'anar a un camp alternatiu. No és conya, el camp alternatiu que ha presentat el Real Zaragoza, suposo, Bruno, que estàs al cas, has avançat, és Les Gaunes, no? Les Gaunes de Logronyo. Doncs bé, per acabar-ho de rodonir, ara fa uns minuts s'ha comunicat que el govern de La Rioja demà farà oficial també el tancament de la seva comunitat. Ho dic perquè si no es pogués jugar a la Romareda, difícilment es podria jugar en el camp alternatiu. Ja, aquí ja sí que em perdo, em torno boig i ja no sé quina seria la possible sortida a tot aquest embolic, però jo, per acabar-ho de situar, el camp alternatiu del Real Zaragoza és el del Logroñés, el nou Les Gaunes, però les dues comunitats demà, teòricament, tant l'Aragó com la Rioja, que són collindants, estan a tocar, evidentment, estaran en el mateix punt sanitari. Per tant, no sortiríem de pobres amb una decisió o amb una altra.
Bruno, proposem que jugui a la nova Creu Alta i llestos, no?
Cap problema per nosaltres.
Per mi tampoc, Jo que he de viatjar, per mi tampoc, ja m'està bé.
Et deixo anar a dinejar, Bruno. Només una última pregunta per rematar-ho. Sabem ja que la xifra de socis, si no ha arribat ja, està vorejant els 3.000 pel que fa al centre d'esports. I ja ve de ser clar que l'objectiu seria la dels 5.000, però evidentment hi ha unes dificultats afegides aquest any, la no entrada de públic de moment als estadis, sobretot a aquesta qüestió, no? Creus, Bruno, que quan es deixi entrar la gent als estadis això podrà anar cap amunt? O potser també quan l'equip acabi d'arrencar, esperem que sigui aviat en la classificació, això també pot motivar la gent a que s'apunti a tot el club arlequinat?
Bé, jo crec que les dues coses ajudaran. Evidentment, quan es pugui entrar a l'estadi, estic convençudíssim que tindrem un número d'altes molt, molt important, perquè jo crec que hi ha molta gent a Sabadell que està esperant a poder gaudir de la segona divisió i gaudir del somni aquest que hem aconseguit ascendint la temporada passada, i estic convençut que el número creixerà moltíssim. Dit això, doncs, agrair moltíssim a tots aquests socis que ja s'han fet socis des de l'inici de temporada. Són una ajuda fonamental, com sempre hem dit, per a que el club pugui tirar endavant, el club pugui fer un projecte competitiu, a més de valorar l'esforç que fan, i evidentment això també fa que els jugadors i el club, doncs, se senti més viu que mai, i els jugadors sentin aquest suport, doncs no poder, tot i no poder tenir l'acompanyament dels socis i aficionats als partits, doncs el veure que hi ha gairebé 3.000 persones que ja han donat suport i s'han fet socis i ja han afrontat un pagament sense saber quan podrien tornar al camp, doncs és molt d'agrair, i els jugadors, que és el més important al final, doncs també noten aquest suport.
I de moment que ja estem a prop d'aquells 3.400 socis aproximadament que es van apuntar la temporada passada. Bruno Batlle, director general del Centre d'Esports, t'agraïm aquesta estona a l'Hotel Suís. Una abraçada i que tingueu sort a la Romareda.
Doncs moltes gràcies i estem en contacte.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un minut per arribar a les 2:20. Continuem parlant d'aquesta suspensió del Centre d'Esports Sabadell Alcorcón. Sergi, crec que era un bon partit per refer-se d'aquest mal inici, sincerament, perquè l'Alcorcón al final duia 3 jornades consecutives sense guanyar, tampoc havia marcat, i ara ens tocarà anar a un camp tan complicat com és la Romareda.
Sí, a veure, en la situació que està el Sabadell només pots anar cap amunt. Aquesta és la lectura més positiva. Quan tu ets l'últim, pitjor ja no poden anar les coses. Bé, sí, pots continuar allà i anar enfonsant de mica en mica, però al final només pots pensar en positiu. Per tant, Mira, deia un entrenador del Sabadell d'ara fa uns anys, el recordadíssim Lluís Carreras, sempre deia que quan havies perdut dos partits, deia, doncs mira, ja estem un partit més a prop de guanyar el següent, no? Perquè sempre la següent oportunitat era l'oportunitat bona per refer-se. I aquesta és la que es presentava avui. Però més enllà de com arribés al conjunt de l'Alcorcón o no, a mi, de veritat, ho dic, amb la conversa que hem mantingut amb el Bruno Batlle, estic amb el seu neguit i segurament el que tenim molts de nosaltres avui és no saber quins són els elements, els paràmetres que marquen la decisió, per què s'ha fet així, per què ja es va fer el passat cap de setmana d'aquesta manera, per què en aquests 3 o 2 dies no ha evolucionat i ha tornat a ser la Liga la que s'avancés a l'hora de prendre la decisió, que sanitàriament podem estar tots d'acord, segur, però que contradiu i molt el que la pròpia Liga, com a organitzadora de la festa, com a organitzadora de la competició, havia marcat al principi de temporada. Jo crec que abans de tot això podríem anar més de cara a barraca, que és directament aquesta regla que es van inventar, els equips de primera tindran només una oportunitat, a la segona ja se'ls donarà el partit per perdut, els de segona, vinga, va, els hi donem un partit més, tindran dues, i la tercera és la que comença a penalitzar. Eliminem-la, i que sigui la Lliga, en tot cas, sempre la que prengui la decisió, perquè és que si no avui et quedes amb aquesta cara una mica, no diré de babau, però sí una cara una mica de no saber què ha passat, de per què és la Lliga la que, veient que els casos de l'Alcorcón, que estic convençut que són reals, només faltaria, i a més, com diem, amb això sí que no es pot jugar, però perquè és la Lliga la que d'alguna manera salva el problema que ha tingut l'Alcorcón. I si ha de ser així, que ho sapiguem. I si el Sabadell demà té, malauradament, aquest problema o qualsevol altre club, que sapiguem tots que serà la Lliga la que prendrà la decisió de dir no, el partit no es juga perquè per raons sanitàries no es pot jugar. I ja està, i ens quedem tots més tranquils. Però jo crec que aquest neguit o aquest interrogant que ara mateix sobrevola el per què, per mi és el més preocupant. Però bé, al final t'hi has d'acostumar que els protocols són els que són i el reglament, anem a dir-ho així, el controla qui el controla. I la Lliga és la que, per lo bo i per lo dent, fa i desfà amb la competició que gestiona.
Sí, i jo no tinc res contra l'Alcorcón, però si al final aquesta normativa de les dues bales existeix, és precisament per, amb tot lo compactat que ja està el calendari, doncs evitar que intentar que la Lliga pugui acabar amb unes dates normals i no seguir endarrerint jornades i jornades.
I jugar dimecres, perquè clar, el Sabadell, ahir ho dèiem, aquest és el primer, o avui havia de ser el primer partit, de fet serà per tots, menys per nosaltres i l'Alcorcón, la primera jornada entre setmana de la Lliga, que no són poques, diria, tiro de memòria, que en són 6, les que hi ha al llarg de tot el campionat. De confirmar-se aquests 6, has de pensar que el partit de l'Almeria te'l fotran entre setmana, perquè no hi ha caps de setmana. El que sí que no hi ha són caps de setmana per alliberats. Només quedaria un, que és el de Nadal, sí. I aquest dubto que no es tocarà. Per tant, el Sabell ja li espera un altre partit entre setmana contra l'Almeria. I ara suma-li un altre partit més entre setmana per poder recuperar el de l'Alcorcón. Si això va passant, al final el que anirem atapeint són els dimecres. Els dimecres o els dijous, més igual, o els dimarts.
Sí.
Però que els anirem atapeint. Per exemple, la setmana que ve hi ha una altra jornada d'aquestes. Ves fotent-li. Arribarà la Copa del Rei...
El calendari
calendari va molt, molt, molt carregat. Ja sabíem que seria una temporada complicada, això crec que ho teníem tots clar, perquè la realitat del carrer és la que és i el futbol no pot ser aliè a aquesta història, però crec que s'està complicant i molt l'escenari per no prendre altres mesures, però bé, evidentment...
I si us ha agafat a peu canviat tot aquest enrenou generat al voltant dels 16 casos de coronavirus a l'Alcorcón, 5 de jugadors del primer equip, 3 del filial i 8 de l'estaf tècnic confirmats fins ara, avui a l'Hotel Suís, hem volgut fer cronologia dels fets. Com en qüestió de 4 dies mal comptats hem passat de preparar-nos per la primera jornada intersemanal de la temporada a aquesta suspensió feta oficial aquest matí. Ens ho repassa el Pau Vituri.
Dissabte, 17 d'octubre.
La nit del dissabte al diumenge salta la notícia. A poc més de 12 hores per la disputa de l'Alcorcón Pontferradina d'aquesta 6a jornada, la Lliga sol·licita l'ajornament del partit després de detectar 4 positius per coronavirus en el conjunt madrileny, 3 jugadors i un membre de l'estaf tècnic. Els mitjans, de fet, se'n fan ressò ja el mateix diumenge de matinada. Es tracta del primer partit de la temporada suspès per casos de Covid-19 a Espanya.
Diumenge, 18 d'octubre.
Minuts abans de les 11 del matí, matí, una hora abans del partit, tant el comitè de competició de la Federació com la Lliga i els dos equips fan oficial la suspensió del partit. L'expedició de la Ponferradina, que havia fet nit a Madrid, ha d'emprendre el viatge de tornada abans d'hora. La plantilla de l'Alcorcón, mentrestant, se sotmet a nous tests per detectar anticossos i tots donen negatiu, fins i tot dos dels teòrics positius. A la mateixa hora, per cert, juga i guanya el filial Alfarero al seu partit de tercera divisió contra el Álamo. Recordem que més tard acabarien sortint a la llum els tres positius d'aquest Alcorcón B, amb jugadors en dinàmica de primer equip.
Dilluns, 19 d'octubre.
Regna l'optimisme a Alcorcón per poder viatjar entre setmana a Sabadell després dels resultats dels antígens. Novament, la plantilla madrilenya se sotmet als corresponents PCR prepartit esperant els resultats a la tarda i la llum verda de la Lliga per poder viatjar. De fet, els homes de Mere Hermoso comencen a preparar el partit de la nova Creu Alta, però ho han de fer entrenant de forma individual a Santo Domingo i sense poder fer servir les instal·lacions interiors.
Dimarts, 20 d'octubre.
I arribem al dia d'ahir, on regna absolutament el silenci a Alcorcón. No hi ha comunicacions al voltant dels resultats dels PCR que haurien de permetre a l'Alcorcón entrenar amb normalitat en cas de no comunicar-se nous contagis. La compareixença telemàtica del tècnic Mere Hermoso, que havia de tenir lloc al matí, es va endarrerint fins a acabar cancel·lada. Les sospites cada cop són més grans i la notícia, finalment, s'acaba coneixent a mitjanit.
Hotel Suís.
I el dimarts de la nit, per tant, va passar el que va passar. I saludem ara el periodista de Marca un dia més, l'Àlex Jiménez. Com estàs? Què tal? Què tal? Buenas tardes.
Hola, què tal? Buenas tardes.
Amb l'Àlex ja vam parlar el dilluns perquè ens donés l'última hora de l'Alcorcón i ara li agraïm que torni a estar aquí. Àlex, ayer por la tarde, la rueda de prensa de Mere Hermoso se suspende y ahí es cuando se encienden definitivamente las alarmas, ¿no?
Eso es, bueno, todavía no se habían encendido del todo porque, bueno, por la mañana se había aplazado la rueda de prensa, ¿no? Por la tarde cuando se suspendió, pues también por razones sanitarias, a pesar de ello, desde el club todavía pensaban que podrían viajar y dentro del vestuario, pues incluso la gente se mostraba optimista, ¿no? Con respecto al viaje y pensaban que iban a poder viajar. Pero bueno, no fue hasta pasada la medianoche cuando se conoció la existencia de finalmente pues esos 16 positivos en total, entre los cuatro que se habían notificado el domingo, ¿no? Que son tres futbolistas y un miembro del cuerpo técnico, más luego los otros 12, ¿no? A los que se han añadido, pues eso, ¿no? Pues que son en total son 8 miembros del cuerpo técnico y 8 los 8 futbolistas, 5 de ellos del primer equipo, pero bueno, hay que recordar también que la gran mayoría de jugadores del filial, bueno, buena parte de ellos entrena normalmente con los mayores, y de esos jugadores del filial también hay 3 contagiados, que bueno, que quizás están contabilizando como contagiados a gente como pues jugadores del primer equipo que tienen ficha con el filial por abaratar costes, ¿no? A la hora de hacer las licencias. Entonces, pues bueno, el Alcorcón se presenta con 16 positivos en coronavirus desde el viernes hasta hoy, que es una cifra bastante bastante importante, sobre todo cuando la semana pasada no había ningún caso en el club.
Y ahora que comentabas lo del filial, de hecho, el segundo equipo de Alcorcón sí jugó el pasado fin de semana, ¿no?
Eso es, y de hecho, bueno, formó parte del equipo Diego Moreno, Guito, el lateral izquierdo, que bueno, suele entrenar con los mayores, pero bueno, entendemos que no estaba entre esos afectados, ¿no?, por la enfermedad. Pero bueno, sí, el filial que sí que jugó, que goleó en el Álamo por 2-4, pero ni el segundo equipo ni el primer equipo jugó ante la Ponferradina, que ya el equipo tendrá que jugar ese partido que se ha aplazado, más ahora el contratiempo, ¿no?, contra el Sabadell.
Y como decías, Alex, antes, hasta medianoche la Liga no hace oficial esa solicitud y el Alcorcón hasta la 1:30 no emite el comunicado. Creo que la gente por ahí está bastante enfadada, ¿no?, con esa, digamos, poca transparencia.
Sí, bueno, y aparte de todo ello se suma que la propia federación en sí no ha anunciado hasta esta mañana, ¿no?, que esa suspensión del encuentro, cuando, bueno, en teoría pues el Alcorcón debería haber estado a esas horas marchando hacia Sabadell para poder jugar el partido. Entonces es todo como demasiado, pues eso, ¿no?, muy muy opaco, ¿no?, toda la información relativa al asunto. A los periodistas nos está costando mucho pues rascar bolas, ¿no?, que se dice, y poder informar porque verdaderamente son casos muy muy comprometidos. Y bueno, desde el club han optado por guardar silencio y tampoco comunicar mucho acerca de la situación, y también por preservar, ¿no?, la identidad de los afectados, que bueno, también pues es algo que bueno, que es positivo, ¿no?, para la propia identidad de la gente, ¿no?, que tiene la enfermedad. Pero afortunadamente, eso sí que lo han comunicado en el club, pues todos están, tanto los 16 afectados se encuentran bien y su entorno cercano también.
Y el tema de las dos balas para gastar, que se supone que tienen los equipos de segunda división, Alex, parece ser que no las gastáis. Imagino que eso ya está al corriente de Alcorcón. No sé si ya lo han recibido esa información de forma oficial.
Eso es, parece ser que no va a ser así, puesto que son solicitudes de la propia liga y no del club, porque en el club sí que había jugadores suficientes para poder haber afrontado el viaje, al haber, pues eso, creo que del primer equipo son 15 los jugadores que están sanos a día de hoy, pero finalmente ha sido la liga la que ha tomado la decisión de que el equipo no viaje, la que ha solicitado, el estamento que ha solicitado esa suspensión del partido con el Sabadell, y habrá que ver qué pasa ahora, ¿no? Qué pasa de cara al partido del domingo ante el Mallorca, porque tampoco está claro que el equipo vaya a poder tener pues esa evidencia, ¿no?, de que puedan disputar el duelo, y tampoco de cara al de la semana siguiente, que es, bueno, también hay liga entre semana, en este caso contra el Sporting, y de hecho se ha aplazado el duelo, ¿no? Y era el miércoles y ahora es el jueves, también para dar un día más a que se intente solucionar un poco esta coyuntura.
Te iba a preguntar eso precisamente, que al final se han retrasado estos dos partidos, el Alcorcón Mallorca el lunes. Tanto que no se podía jugar el lunes partidos de liga, y al final, mira, con todo este lío, al final habrá partido de segunda el lunes este Alcorcón Mallorca, y luego el jueves, como dices, ante el Sporting. Claro, imagino que todo esto se ha hecho para ganar tiempo, y la intención clara es de que el Alcorcón pueda jugar ya.
Efectivamente, esa es la intención a día de hoy, tanto de la liga como de la federación, incluso del propio club, ¿no? Pues poder disputar el encuentro del lunes ante el Mallorca y bueno, poder recuperarse de esta situación lo antes posible. De momento desde el club no han dado ninguna información adicional y han avisado de que no van a hacer ninguna declaración al respecto hasta que se conozcan nuevas informaciones y no, vamos, o sea, no se va a entrar a valorar ningún tipo de acontecimiento relativo a esta situación, con la vista puesta sobre todo en eso, en que el equipo pues poco a poco vaya mejorando la situación y pueda volver a competir lo antes posible.
Pues nada, quedaremos a la espera de nuevas informaciones. Alex Jiménez, compañero de marca, muchas gracias por estos minutos, un abrazo.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Doncs no tenim, Sergi, avui Sabadell al Corcón, evidentment. Per tant, com dèiem, pròxim partit, Zaragoza-Sabadell. Per tant, el centre d'esports ha canviat els plans de la setmana.
Sí, abans d'això, no t'hi vulguis trobar, anava d'informar amb tot aquest, amb aquest secretisme. O sigui, no vull cridar el mal temps, però tant de bo, primer, que no passi aquí a Sabadell. I segon, si passa, només vull pensar que, com és habitual, avui hem tingut una nova mostra, el club, el seu director general, o qui en aquest cas deleguin en la informació, doni la cara i com a mínim ens mantingui una mica informats perquè nosaltres al mateix temps puguem informar a la gent. Però clar, no t'hi vulguis trobar, però sí, tornant al present ja, tocant de peus a terra, com dius, ha canviat el pla d'actuació, avui el Sabadell havia de jugar, per tant no hi havia entrenament, com explicàvem ahir a l'Hotel Suís. Finalment, sí que hi ha hagut sessió preparatòria, ha estat a l'estadi de la Nova Creu, al de porta tancada, i pensant ja en aquest partit que, no sé què tocar ja, si ferro, fusta, caps o cols, però com a mínim pensar que el diumenge a les 9 hi haurà futbol a la Romareda, com sempre, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell, i amb aquesta petita conya, que si em permets incideixo, si no es pogués jugar a Saragossa, que es podrà jugar, tot i aquesta decisió del govern de l'Aragó de tancar perimetralment la comunitat autònoma, per motius de feina sí que es pot desplaçar, per tant s'entendrà, vull creure que s'entendrà que el futbol es pot jugar. Si haguéssim d'anar al camp alternatiu del Real Zaragoza, en aquest cas, insistim, és el nou Les Gaunes, de Logroño. I el govern de La Rioja ja ha anunciat avui que demà decretarà també el tancament de la seva comunitat autònoma. Per tant, estaríem en un cas semblant. Si no es pot a Saragossa, no es podrà a Logroño. Entenc que es podrà a la capital de l'Aragó. Per tant, ens oblidarem com a mínim d'aquest episodi i ja veurem quan es posa en el calendari aquest Alcorcón-Sabadell, aquest Sabadell-Alcorcón, per ser més exactes.
Tu que vas allà on viatja l'equip, on preferiries? Ja posats a escollir?
Home, mira, tinc família a Saragossa, tinc família a Osca, però si em dones a triar, jo en soc molt, de Logroño. No veuria malament el canvi de seu, personalment jo no el veuria malament, ni que fos per una vegada. I això que anirem a Logroño, res, en qüestió d'un mes, perquè d'aquí 4 o 5 setmanes toca anar precisament a Les Gaunes, al nou Les Gaunes, per jugar contra la Unió Deportiva Logroño. Però mira, si em diguessin que hem de canviar ara d'escenari, tampoc ho veuria malament.
En principi, diumenge les 9 del vespre, Zaragoza-Sabadell. Haurem d'esperar, per tant, uns dies encara per veure una acció del centre d'esports. Avui, però, sí que comença aquesta jornada intersemanal, la primera de la Lliga Smartbank. No sé si tens pensat veure algun partit, Sergi, aprofitant que el Sabadell no juga.
Doncs sí, segurament alguna cosa veurem. De fet, jugar l'Espanyol crec que juga ara a primera hora de la tarda, que són els que, diria, obren el foc. Per tant, és una bona hora, fins i tot per estar aquí mentre fas feina, veient una estoneta, encara que sigui allò a trossos, però per anar veient una estoneta aquest partit de l'Espanyol. I segurament sí. Avui també hi ha Champions, em sembla, però bé, entre la Champions i la Lliga Smartbank, personalment, em quedarem algun partit que en teoria no anàvem a veure per estar a l'estadi i que en canvi ara, doncs mira, se'ns ha obert aquesta possibilitat.
T'acomiado, Sergi, gràcies.
Fins demà.
Però abans d'anar a dinar, escolta l'agenda d'aquesta jornada de Lliga Smartbank, que ens apropa l'Adrián Arroyo.
Amb l'ajornament del Sabadell al Corcón ha quedat una bona jornada per veure-la amb relativa tranquil·litat o com a mínim sense l'atenció de saber què fa el centre d'esports. Ben atents perquè tot arrenca ben d'hora. A 4:45 avui, Espanyol-Mirandés a l'RCD Stadium, 4 punts separen el líder de l'equip d'Anduba, que és 9è. 7 del vespre, 3 partits, Las Palmas-Castellón, Lugo Girona, tots dos empatats a 6 punts a la zona mitjana baixa, i Ponferradina Tenerife, a la mateixa hora a la qual estava previst aquest Sabadell al Corcón, és a dir, a 2:10, tanquen la tongada d'avui dos partits de, podríem dir, classificació en mà, rivals directes ara mateix dels arlequinats. L'Almeria, penúltim, amb 3 punts, rep el Cartagena, i el Logroñés, amb un punt més, 4, fora del descens per només un lloc, visita un Fuenlabrada que ara mateix és el tercer classificat. I ja de cara a demà, 4 partits més, el primer també força matiner. Els dos pròxims rivals del Sabadell, cara a cara a l'estadi de Butarque, Leganés, Real Zaragoza a 4:45. A les 7, dos partits. Mallorca-Albacete, els manxecs últims contrincants, com sabeu, rivals directes, i també Real Oviedo-Rayo Vallecano. L'enfrontament que clourà aquesta primera jornada intersetmanal de la Lliga serà demà a 10:15 al Màlaga Sporting de Gijón a la Rosaleda.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, continuem a l'Hotel Suís d'avui, dia dimecres 21 d'octubre del 2020. Aparquem l'actualitat del centre d'esports perquè aquest cap de setmana, i toquem fusta, ha d'arrencar per fi la segona B de futbol sala. Com ha passat amb la majoria de competicions, enguany amb un format diferent, amb subgrups, dues fases, etc etc. Per escalfar motors, saludem avui el capità del Club Natació Sabadell, el Jonathan Iglesias Chato. Bona tarda, Chato.
Hola, bona tarda, Sergi.
I el Marc Pagès, el segon capità de l'Escola Pia. Hola, Marc, com estem?
Hola, Sergi, molt bé.
Un any més, el club i la Pia són els màxims representants de la ciutat, estan en aquesta categoria de bronze, però atenció, de moment no es veuran les cares, ja que la Pia estarà en un subgrup i el club en l'altre. Chato, a tu què et sembla?
Bueno, perd una mica l'al·licient, no? Però bueno, l'important és que, com tu bé dius, que la ciutat tingui els dos equips el més amunt possible i bueno, aquest any lluitarem per això, tots dos.
Marc, segur que teniu ganes de derbi, vosaltres també.
Sí, jo particularment, a mi m'encanten els derbis, no? Jo quan surt el derbi me'l marco un vermell en el calendari perquè són partits que a tots ens agrada molt jugar-los, a l'afició li encanta i a més tinc molt bons records. passar, no? Durant els últims 10 anys, la veritat és que jo diria que el 90% dels derbis ens els hem emportat, i fins i tot l'única lliga que hem guanyat l'hem guanyat a Can Balsac, no? Llavors jo tinc moltes ganes de jugar aquest partit, però com diu el xat, al final el que hem de fer és centrar-nos en els nostres grups, independentment de derbis o no derbis, intentar estar el més amunt possible, i si va bé, doncs poder coincidir els dos entre els quatre primers i poder estar en aquesta final.
Això no ho va comentar, perquè ara parlem d'aquest sistema de competició que és una mica enrevessat, intentaré explicar-lo, a veure si la gent em pot entendre, Són dos subgrups de 10 aquest any, els quatre primers de cada subgrup passa a la segona fase per lluitar per l'ascens i els sis últims per no baixar. Però atenció, els punts en aquest cas s'arrosseguen i en aquesta segona fase només es jugarà contra els equips als quals no t'hagis enfrontat en primera fase. Xato, què et sembla aquest sistema de competició per algú que, com tu, que porta anys ja en aquesta categoria, aquesta innovació, què et sembla?
Bueno, mira, principalment al final el que hem de pensar és que és un any complicat, difícil per tots, i aquest sistema de competició sí que és veritat que és nou, té els seus pros i els seus contres, des del meu punt de vista, i bueno, al final has d'estar competit fins al final, fins abans podia ser que quedessis a mitja taula i ja t'oblidessis a mitja temporada de la Lliga, ara no, ara això ha canviat, i pots entrar a play-off o no pots entrar, però has de lluitar per baixar o per pujar, però fins al final, cada partit suma.
Clar, Marc, per exemple, si vosaltres, per dir alguna cosa, tant de bo que no, però arrenquéssiu malament, ja no teniu tot aquell marge d'una lliga sencera per poder remuntar i estar a la part alta, perquè la primera fase, diguem, s'acaba allò a principis d'any i entraríeu a la segona fase per no baixar.
Sí, exactament. Esperem que no sigui el cas com bé dius, però jo al final crec que la federació, dins de les circumstàncies actuals, ho han fet el millor possible, tenien un repte molt gran, i crec que és un format força just el que han aconseguit, i com bé dius, haurem de començar a tope des del principi per no emportar-nos sorpreses després, que serà molt difícil poder remuntar posicions.
I finalment, pel que fa a aquest sistema també, i no explico els play-offs perquè si no aleshores ja sí que ens acabem de fotre en un embolic, però els quatre primers classificats al final acaben jugant també la Copa del Rei, i just recentment, si no m'equivoco, s'ha sortejat la primera fase d'aquesta edició. Aquest any no hi són ni el club ni la Via Marc, en el vostre cas, que l'any passat veu poder gaudir d'aquesta competició, no va sortir bé perquè Bisontes es va imposar a Can Colapi, però al final és aquest premi extra també d'un torneig que sempre és molt especial, no?
La veritat és que sí, la Copa del Rei és molt especial per nosaltres, sempre són dies també molt especials a Can Colapi, on s'omple el pavelló, com bé dius, l'any passat doncs no ens va sortir com ens agradaria, però bueno, quants anys vam poder disfrutar que vingués el Barça al Pavelló Nord, va venir el Marfil, que vam estar a punt de guanyar-los, llavors són dies molt especials, i crec que també la federació en aquest cas ho ha fet molt bé, intentant incloure el màxim número d'equips que puguin anar a la Copa del Rei, perquè ho fa més atractiu, no? Perquè si no, només els dos primers que pujaven, el primer que pujava, i si no eres el primer, quasi que no tenies cap premi, no? Ara crec que els 4 primers, els 5 primers van Copa del Rei, així que crec que és una gran iniciativa.
Xato, imagina't això, que els dos acabeu entre els primers classificats i entréssiu a la Copa del Rei. Imagina't si un derbi, que ja té prou picant, en una competició com la Copa del Rei seria fantàstic, i més per vosaltres també, no? que al final en aquesta categoria de bronze mai heu pogut estar allò a les primeres posicions.
Home, això seria el millor, seria el broche de la temporada, això seria perfecte. Lo important, com bé ha dit el Marc, és que la federació ha fet el que ha pogut, que era molt difícil. Lo important és que podem jugar, que està la cosa difícil, ja ho veurem, però també hem aconseguit que hi hagi testos cada 15 dies, que això era un pas també pel que lluitàvem, i això segurament ajudarà. Però, evidentment, el que volem és quedar entre els quatre primers, estar allà, jugar al play-off, Copa del Rei, i crec que podem.
Dos minuts per 3:45, seguim parlant d'aquesta segona B de futbol sala que ha d'arrencar aquest cap de setmana. Xato, ho deies ara, no?, que el que us proposeu, l'objectiu evident, i més amb els fitxatges que heu fet durant aquest mercat, és el d'estar a dalt sí o sí.
Sí, i tant. Sí, continua una base molt important de l'equip, que això, una gent jove, amb moltes ganes, il·lusió, molta qualitat, i a més venen fitxatges, pues, amb molta experiència, molta qualitat, gent top de la categoria, i això ens ajudarà, segur.
Marc, en el vostre cas hi ha hagut força renovació a la plantilla. Parlant amb el Santi Sardà en setmanes prèvies, ens deia que la veritat és que l'equip tenia molt bona pinta, malgrat les baixes importants que ara en parlarem. Ha entrat allò aire fresc, aire jove, que potser també ho necessitava l'equip. I això, el Santi Sardà, el capità i director esportiu de la PIA, ens deia que feia molt bona pinta.
Doncs jo estic totalment d'acord amb el Santi, no? Com bé dius, som un grup que portem molts anys jugant junts i a lo millor sí que hi ha un punt de relaxament amb una plantilla que porta tants anys i tota aquesta entrada de gent jove, de gent nova, de gent de la cantera, de gent que sent els colors, la veritat és que ens està ajudant molt, ens està posant les piles els que portem més anys i la gent jove ens està aportant qualitat, ganes i sobretot no s'estan arrugant gens a l'hora dels partits. Per tant, jo estic molt content amb aquestes incorporacions, però sobretot amb l'actitud de tot l'equip, que per mi ha canviat respecte a l'any passat, i estem entrenant com feia anys que no veia que entrenàvem a la pista.
A veure com acaben actuant quan comenci la competició, però el que està clar, Marc, és que al final dos jugadors de tant de pes en les últimes temporades com sobretot el Pepe Font i el porter Josep Maria Martínez han causat baixa i han marxat cap al club. Són dues baixes que a la força s'han de notar.
Sí, bueno, jo aquí sí, estic d'acord, al final el Josep Maria és un porteràs, el Pepe segurament és el màxim golejador de la història de l'Escola Pia, així que vulguis que no s'ha de notar, i a més hem d'afegir la baixa de l'Oriol Comadran, no? Que també era un altre puntal de l'equip, i me n'alegro per ell, perquè està tornant a jugar ara amb el B, i la veritat és que espero que es pugui recuperar ràpid, i si hi ha un derbi a la fase final, que pugui estar al meu costat perquè ens entenem molt bé, no? Però a part d'això, jo crec que el bo de l'Escola Pia és que som un bloc, que no anem per individualitats. Quan vam guanyar la Lliga, el Pepe no hi era, per exemple, no hi havia el Pol Viada, que també és un altre referent del nostre equip, i al final el que ens defineix és el bloc i no tant les individualitats. Llavors intentarem, doncs, amb un bloc unit i lluitant pel mateix objectiu, intentar doncs, fer-ho el millor que puguem.
Vam parlar amb l'Oriol l'altre dia explicant-nos aquests problemes que tenia el maluc i que ara s'està, diguem, recuperant d'aquesta lesió. De fet, ja l'ha deixat enrere i sentint-se de nou futbolista jugant amb el sènior B. Xato, amb aquests dos fitxatges, sobretot, no han sigut els únics, però els més destacats, sens dubte, per la seva qualitat i pel fet de procedir del futsal piano, Pepe Font i Josep Maria Martínez, com s'estan adaptant? Els veus que seran dos jugadors importants en el club aquesta temporada?
Molt bé, la veritat és que molt bé. Mira, dintre d'aquesta bogeria de temporada o de pretemporada, que ha sigut una pretemporada de 3 mesos, una de les coses positives és que ens ha ajudat a tots a conèixer-nos una mica més, a entrenar més, a millorar tots, i ells s'han adaptat molt bé, evidentment. Bueno, ja ens coneixíem i havíem compartit molts moments de pista en contra, però molts moments de pista, i és això el que parlem. O sigui, són jugadors de molta qualitat, que és fàcil que s'avinguin bé de l'equip.
I acabo preguntant-vos pel calendari, per aquest inici de Lliga, que com diem arrenca aquest cap de setmana. En el vostre cas, Xato, el Club Natació Sabadell, que començareu jugant a Salou el dissabte per la tarda, després us vindran dos seguits a casa contra el Mardènia i el Lleida, i com a quarta jornada anireu a Mataró. Què us sembla aquest inici per començar?
Bueno, és que és el que ha dit abans el Marc, al final cada partit és una final amb aquesta lliga, i des del principi hem de començar des del principi sumant i intentant agafar els 3 punts cada jornada, i al final doncs, ja veurem on estem i intentar aconseguir l'objectiu, que no és més que fase final i intentar descens de la categoria.
I en el vostre cas, Marc, pel que fa a la PIA, jugareu a casa el primer partit ja la setmana vinent contra el Martorell, anireu a Cerdanyola, rebreu a l'Hospitalet, però abans, per debutar, viatge a Eivissa.
Sí, ens espera un començament de temporada divertit, no? Jo diria que amb els 3 favorits, Martorell, Cerdanyola i Hospitalet, doncs serà un inici complicat, i com bé dius, aquest cap de setmana anem cap a Eivissa, que no sabem molt bé què esperar, és un equip que acaba de pujar, no tenim moltes referències, però bueno, intentarem guanyar, intentarem preparar el millor que puguem al partit i ho donarem tot per poder treure els 3 punts i començar amb bon peu la Lliga, i després els altres 3 partits doncs seran 3 guerres que veurem com les podem afrontar.
Marc Pagès, segon capità de l'Escola Pia, que tingueu molta sort aquesta temporada i a veure si arriba la primera victòria a Eivissa aquest dissabte. Una abraçada, Marc.
Moltes gràcies, Sergi. Una abraçada. Fins aviat.
Xato, el mateix per vosaltres, pel club. A veure si aconseguiu estar a dalt aquesta temporada amb un projecte que també té molt bona pinta. Una abraçada, Xato.
Moltíssimes gràcies. Igualment.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, parlem de voleibol. Els dos seniors del Club Natació Sabadell han signat de moment un inici de temporada prometedor després de dues jornades disputades a primera divisió, ja que tots dos han guanyat els dos partits. Lamentablement, però, no tot són bones notícies. Anem per ordre. Pel que fa al masculí, els nedadors van iniciar una jornada rodona el passat cap de setmana a les Naus amb la victòria per 3-1 sobre el Barça. Era una incògnita saber com es presentaria el filial blaugrana perquè sempre hi ha jugadors que pugen o baixen en funció dels horaris dels seus equips diferents. Camilo Caro, el segon capità nedador, revela què es van trobar al davant.
A la categoria, diguem, el primer equip està composat per molts jugadors joves sub-21. Aleshores, quan el primer equip juga a casa, aquests jugadors sub-21 poden jugar amb el filial. I així va ser. Van venir, em sembla que, 4 jugadors del primer equip, que són sub-21, i bueno, van jugar, però, com et dic, encara són massa joves, encara no tenen aquest nivell, no, de Superliga, i bueno, nosaltres vam sortir molt enxufats i va anar molt bé.
Recordem que el masculí del club va haver de renunciar a l'ascens a Superliga 2 per falta de suport econòmic. Aquell ascens, això sí, es va donar als despatxos, ja que la federació va decidir que podien pujar tots aquells equips que encara tenien opcions de classificar-se per les fases en el moment de l'aturada de la competició. Enguany, el Natació Sabadell intentarà tornar a estar en la lluita per la part alta i guanyar-s'ho del tot a les pistes.
L'important era tenir els 3 punts, van 6 punts de 6, i bueno, seguint la línia, l'objectiu el tenim molt clar amb l'equip, i hem de treballar fort per aconseguir-ho. No, l'any passat hem pecat, justament en les primeres jornades, de deixar-nos uns punts tontos que a final de la temporada hem necessitat. I aquest any tenim l'objectiu molt clar i estem molt concentrats per guanyar tots els partits i a poder ser tot el set.
I ara és quan comencen els problemes. Aquest pròxim cap de setmana el Natació Sabadell havia de rebre de nou a les Naus l'Olot per disputar la tercera jornada d'aquesta primera divisió. El partit, però, ha quedat ajornat perquè s'ha donat un cas positiu a la plantilla del club. Saludem el seu tècnic, el Jordi Fernández. Com està, Jordi? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé.
Primer de tot, com està el jugador de salut?
Bé, no, el jugador és completament asimptomàtic, senzillament va anar a fer-se la prova perquè a la família tenia els pares que no es trobaven bé i, bueno, li van fer a ell també.
Quan va passar tot, imagino, evidentment, que va ser, us veu adonar a tot després del partit contra el Barça, no?
Sí, el partit contra el Barça va anar tot bé, tot perfecte, ningú es trobava malament, i aquest jugador ens va avisar dilluns que li havien fet la prova diumenge i que havia donat positiu.
I ara, imagino, clar, toca quarantena per tota la plantilla.
Exacte, sí, en principi són 10 dies de quarantena, fins va ser el dia 17, diguéssim, l'últim contacte, doncs, fins al 27, i ara, bueno, ens estem fent una roda de PCRs als caps, cadascú al seu cap, i quan van arribant resultats.
I de moment tot correcte?
Sí, de moment els pocs que han anat arribant, de moment tots són negatius, així que tot bé.
Per tant, en principi, si tot va normal, que en aquesta època la veritat és que poques coses van normal i si no hi ha cap rebrot, si podreu jugar el partit de la setmana vinent a Lleida, no?, contra el Balàfia?
En principi, sí. Si són 10 dies de confinament, el dimarts crec que ja podríem entrenar, podríem fer 3 entrenaments abans del partit i podríem jugar-lo, sí.
Llàstima perquè aquesta aturada us arriba, podríem dir, quan passàveu per un moment dolç, no? Encara que només es duessin dues jornades d'aquesta primera divisió de voleibol, havíeu arrencat molt bé.
Sí, certament és un cop perquè el partit de Barça vam jugar a un nivell extraordinari, vam jugar molt bé, molt sòlids, sense cometre errors, molt centrats de cap, i clar, això al principi de temporada començar així sempre és una molt bona notícia. Llavors espero que aquest parón de setmana sense competició, de 3-4 entrenos sense poder estar allà tocant pilota, espero que no ens passi factura.
Jordi, estem veient que les competicions cada cop podríem dir que hi ha més problemes, no?, amb aquesta segona onada de la pandèmia. De fet, els monjos en camp de la passada jornada no es va jugar, desconec els motius, però sí, es veu, Jordi, que serà una temporada molt complicada com es preveia, eh? Creus que la podreu acabar o, tenint el panorama que teniu ara, la veritat és que les perspectives són més pessimistes?
Mira, la veritat és que ara per ara no hi volem pensar massa, volem anar setmana a setmana, partit a partit, i ojalà tot es pugui anar aguantant, no només en el tema esportiu, sinó en el tema de salut general, i no haguem de fer tancaments com va passar l'any passat, i tot pugui anar sortint bé.
Doncs Jordi Fernández, tècnic del club de voleibol, esperem que tots els resultats PCR siguin negatius, que aquesta quarantena passi ràpid i que ja pugueu jugar ja la setmana vinent partit de Lliga. Una abraçada, Jordi, ànims.
Igualment, moltes gràcies.
I pel que fa al femení, dues victòries en dues jornades, però no plena de punts, en el seu cas 5 de 6, ja que en el debut es va imposar el tie break al Mallorca i això va impedir a les Duo Gotuzzo sumar 3, havent-se de conformar amb 2 punts. En tot cas, triomf a les Balears en l'estrena i triomf a les Naus contra el Premià de Dalt per la via ràpida, 3-16-0. La capitana nedadora Ana Jiménez Morcuende explica que tampoc va ser tan senzill com un pot esperar veient el resultat final.
El dia 7 sí que vam baixar una mica el ritme, I vam patir al final a veure què passava, però sí, cap victòria és rutinària, eh? Jo sempre ho dic, mai hem de menysprear cap rival, sempre hem de lluitar i són partits difícils d'aguantar el ritme, aguantar l'estat anímic i vam aguantar bastant bé, sí que vam tenir aquesta pàjara final, però bueno, ho vam treure i molt contentes.
L'important, en tot cas, és que el club és tercer ja amb 5 punts per darrere del líder Manacor, pròxim rival de les nedadores, i el Sant Just. I a més, amb la dificultat afegida d'haver estat tants mesos sense competir i amb una plantilla força renovada respecte a les últimes temporades. Morcuende posa en valor la bona adaptació de les noves.
Al final és un equip molt nou, molt diferent del que teníem l'any passat. Moltes incorporacions, tant de jugadores juvenils, que ja són sèniors, com de les incorporacions que hem tingut. I la veritat és que ens hem entès superbé, tot l'equip està funcionant bastant bé, molt complet en totes les posicions i el partit que vam fer la setmana passada va ser bestial, o sigui, 2 hores i mitja de partit d'estar a tope, no?, el següent, i va ser molt bestial aquest partit.
Com diem, el pròxim rival del Natació Sabadell femení serà el Manacor, de nou a les Illes, en el que serà el segon desplaçament consecutiu de les Duo Gotuzzo a les Balears. Per cert, en aquesta doble jornada a les Naus del passat cap de setmana, estava prevista la presència de públic, però amb la que ens està caient al damunt i totes les noves restriccions, el club va decidir finalment no permetre l'entrada d'aficionats al pavelló.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Sintonia oficial de la Vuelta, per tant acabem fent un apunt de ciclisme disputada ahir la primera etapa de la Vuelta a Espanya i per començar una jornada on ja s'han provocat les primeres diferències entre els favorits. Amb un dofin a Arrate, ahir es va acabar imposant Primoz Roglic, el segon classificat al Tour, i de retruc, evidentment és el primer líder de la cursa, vestint el mallot vermell. El sabadellenc David de la Cruz va entrar en un segon grup després de perdre pistonada amb els millors en aquesta darrera rampa de l'etapa. El temps perdut pel Despronceda respecte a l'eslové és d'un minut i un segon, sumant les bonificacions, ocupant així la 15a posició. Així ha reaccionat el sabadellenc David de la Cruz amb aquest temps que ja es va deixar en la primera etapa.
Está claro que cedí 50 segundos, que son valiosos para la general, pero bueno, contaba con ceder algo de tiempo, no tanto, porque al final las primeras etapas siempre me cuestan, sobre todo con un final tan explosivo, pero creo que no fue un mal día, que estamos ahí, que se trata de ir día a día, que son 17 carreras lo que hay por delante, y somos optimistas, la verdad.
Eren declaracions de la Cruz a Teledeport. En aquesta classificació general, Roglic és líder, Richard Carapaz segon a 5 segons i Daniel Martin tercer a 7. Avui segon dia de competició que ja està en marxa entre Pamplona i Lecumberri amb un recorregut de 151 quilòmetres i de nou s'espera una jornada moguda amb 3 ports de muntanya. 2 són de tercera categoria, però el de primera, l'Alt de Sant Miguel d'Aralar, està situat a només 15 quilòmetres de metre, amb rampes que s'enfilen fins al 15%. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui, un programa que ha estat possible gràcies al Roger Benet, que ha estat a les vies de so i qui us envia un petó enorme. També us l'envia Servidor, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa. Ja sabeu que podeu tornar a escoltar aquest programa a les nostres xarxes socials i també al portal web radiosabadell.fm. Res més, en principi continuem amb el ball de cadires aquí a l'Hotel Suís. Ahir Pau Vituri, avui Servidor, demà, si tot va normal, Adrián Arroyo tornarà a posar-se al front. Res més, passeu bé!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.